sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El Papa ha afirmat aquest matí que atacs amb míssils com els de dissabte passat a Ucraïna contra un edifici residencial a la localitat de Dnipro, en què van morir nombroses persones, entre elles nens i nenes, és una forta crida a totes les consciències. Davant d'això, ha recordat el pontífex durant l'audiència general d'avui al Vaticà, no podem quedar indiferents. Ressonen en la memòria unes paraules dels primers mesos del seu pontificat en què alertava, quan va visitar l'illa de Lampedusa, al sud d'Itàlia, contra el perill de caure tot el món en una globalització de la indiferència. Aquest és el nostre tema de portada, al qual ens acostem avui, però abans del sumari, amb altres temes d'aquest dimecres 18 de gener, primer dia de la setmana de pregària per la unitat dels cristians, donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
L'advocacia de l'Estat ha presentat un recurs contra l'interlocutòria del magistrat Pablo Llarena. Aquest últim demana que substitueixi el delicte de sedició pel de desordres públics agreujat prevista en el nou Codi Penal en la causa contra l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Considera que la interlocutòria de Llarena limita indegudament el dret de les acusacions de formular la seva acusació d'acord amb el tipus delictiu que considerin aplicable, delimitant després les ordres europees de detenció i també les hipotètiques futures declaracions dels processats en cas de produir-se. En altres qüestions, durant el 2022 es van registrar a Catalunya un total de 208 accidents de trànsit en totes les carreteres, on 225 persones van perdre la vida. Això és un 7% menys de víctimes mortals que l'any 2019. Des de la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra expliquen que la majoria són imprudències de conductors o manca d'hàbit d'entendre la nova situació de vies alliberades de peatge. I els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'una dona de 38 anys que ha aparegut amb un ganivet clavat a l'estómac a casa seva a Balaguer. L'avís l'ha donat la seva parella a 3:15 d'aquest matí. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, l'home ha explicat als agents que quan s'ha despertat ha vist la dona sobre el llit amb el ganivet clavat i ha assegurat que algun dia ella li havia expressat la seva intenció de treure's la vida. Ara, però, ho estan investigant les causes d'aquesta mort.
Gràcies, Carla. També us explicarem que el vicari auxiliar de l'Opus Dei, Mariano Facio, ha explicat a Ràdio Estel que l'exposició que va fer ahir durant la primera jornada de qüestions pastorals a Premià de Dalt es va emmarcar en la fe i la cultura contemporània vistes des de la constatació que existeix un relativisme global. I el filòsof, teòleg i president del Consell Assessor de la Diversitat Religiosa, Francesc Torralba, ha destacat en una entrevista a Ràdio Estel que el document presentat dilluns a Barcelona sobre bioètica i creença recull sobretot les principals reflexions de les religions sobre temes relacionats amb la vida. I el govern ha explicat que la seva oficina mediadora sobre immatriculacions va gestionar l'any 2022 5 consultes sobre propietats de l'Església Catòlica i que d'aquestes només en té una en fase d'estudi documental per valorar la seva tramitació. Així ho va explicar en una recent compareixença parlamentària la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, responent a una pregunta del PSC. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà avui el secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, Guillem Correa, que participarà d'aquí a uns minuts a l'acte ecumènic de la Catedral de Barcelona d'inici, precisament, d'aquesta setmana de la Unitat dels Cristians. I com cada dimecres, nova edició de la secció de Pastoral Obrera Llevat dins la pasta. Avui tindrem un testimoni, com sempre, i també recursos i agenda. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions al David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas a la redacció, avui també amb l'Àngela Rodríguez a la secció del dia i amb qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El El papa ha demanat avui als creients del món que no oblidin pregar per la martiritzada Ucraïna, que està especialment necessitada de proximitat, consol i, sobretot, pau. Així ho ha dit al final de l'audiència general a l'aula Pau VI del Vaticà. Francesc ha recordat, sense esmentar la localitat ucraïnesa, que dissabte passat un nou atac amb míssils va provocar nombroses víctimes civils, entre elles nens, i ha expressat el seu dolor adreçant-se especialment als familiars. En aquesta acció, la Policia Nacional d'Ucraïna ha comptabilitzat almenys 44 víctimes mortals per l'impacte d'un míssil rus KH-22 en un edifici residencial de Dnipro. 20 d'aquestes persones segueixen desaparegudes i 4 d'elles són nens. A banda d'aquest pronunciament, el pontífex ha seguit amb el segon dia d'un nou cicle d'audiències, de reflexions, obert la setmana passada sobre la passió d'evangelitzar, sobre el zel apostòlic. Avui el Sant Pare ha volgut reflexionar de manera particular sobre el model insuperable de l'anunci que és Jesús.
Hoy reflexionamos sobre la persona de Jesús, que es el modelo insuperable de todo evangelizador. Jesús anunció el reino de Dios con gestos y palabras, pero sobre todo con la propia vida. Él es el buen pastor, que no se conforma con cuidar a las ovejas que están en el rebaño, sino que sin medir los sacrificios va en busca de las que están alejadas y están perdidas. También nosotros estamos llamados a imitar este modo pastoral de vivir.
El Sant Pare ha recordat la importància de viure interiorment també la relació personal amb Jesús.
El primer paso para poder imitar a Jesús es rezar, es decir, tener momentos de intimidad con Dios para que nuestro corazón se configure con el suyo y vayamos adquiriendo sus mismos sentimientos. Si somos verdaderos testigos de la alegría del Evangelio, descubriremos dos verbos propios de la tarea pastoral: sufrir y arriesgar. Sufriremos porque Dios no es conocido y amado, y tendremos que tomar decisiones arriesgadas para que todos puedan encontrarse con Él y experimentar su amor.
El pontífex ha expressat finalment el seu desig que els creients donin testimoni de Jesús en la pròpia vida.
Pidamos a Jesús, buen pastor, que nos conceda un corazón semejante al suyo, dispuesto a cuidar con ternura de todos los hermanos y hermanas que él mismo nos confía, de modo especial los que se sienten perdidos o están alejados de su presencia, que alegra y da vida.
En definitiva, el bisbe de Roma ha recordat en la reflexió d'avui de l'audiència general que Jesús s'arrisca i no es tanca davant del patiment, perquè deixa, per exemple, les 99 ovelles, referint-se a la paràbola de l'ovella perduda, aquelles ovelles que estan fora de perill, i ho dona tot per l'única que s'ha perdut.
Sense distància, un panorama presentat a prop de tu.
Canviem de tema. El vicari auxiliar de l'Opus Dei, Mariano Facio, ponent ahir a Premià de Dalt de la primera sessió dins les 58es jornades de qüestions pastorals de Castell d'Aura, ha explicat a Ràdio Estel que la seva exposició sobre la fe en la cultura contemporània es va emmarcar en la constatació que existeix un relativisme global.
Hay que partir de la base que la fe siempre es actual. Esta es la eternidad presente en la historia. Y que todos los desafíos que presentan los distintos periodos pueden encontrar una respuesta. Por otro lado, tenemos un magisterio de los últimos papas, me refiero a San Juan Pablo II, Benedicto, ahora Francisco, que nos dan muchos elementos para poder responder a las grandes preguntas que se hacen nuestros hermanos, los hombres y mujeres de nuestro tiempo. ¿Cuál es el sentido de la vida, etcétera? Creo que en la actualidad hay una gran crisis de la verdad. La mayoría de la gente piensa que no podemos conocer una verdad objetiva que nos ilumine en el camino de la existencia humana.
Mariano Facio, també professor de la Universitat de la Santa Creu i sacerdot argentí, ha publicat més d'una vintena de llibres sobre societat moderna i processos de secularització. A partir d'aquesta gran aportació que ell té en la seva trajectòria, Facio ha definit aquest fenomen, el de la secularització, com un empobriment sobre el sentit de la vida i com una exclusió de Déu.
hay un proceso de secularización fuerte, afirma que la persona humana es totalmente autónoma, que no necesita de Dios. Por ejemplo, cuando Marx dice el hombre es para el hombre el ser supremo, o cuando Nietzsche dice Dios ha muerto. Esta secularización en sentido fuerte ha empobrecido la cultura contemporánea porque nos falta esta dimensión trascendente, que es lo que da sentido a nuestra vida. Hay otra secularización que yo le llamo desclericalización, donde se sacan las consecuencias de la afirmación del Señor: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora podemos distinguir entre lo natural y lo sobrenatural, entre la Iglesia y el Estado, entre la religión y la política. Es lo que Benedicto XVI llamaba la sana laicidad, y eso es muy positivo.
Mariano Facio, de 62 anys i fill de Buenos Aires, és sacerdot des del 1991 i va ser entre el 1996 i el 2002 el primer degà de la Facultat de Comunicació Institucional de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu a Roma. Després va ser també rector d'aquesta universitat fins al 2008. Facio ha conegut tant Benet XVI com Francesc. I en aquesta entrevista d'ahir a Ràdio Estel, Facio va assegurar que la institució eclesial de l'Opus Dei ha acceptat amb sentit d'obediència les últimes disposicions del papa francès, que acabaran probablement els propers mesos amb la condició de prelatura que l'obra fundada per Sant Josep Maria Escrivà tenia fins ara. Ha assegurat Mariano Facio que en les últimes reunions que han tingut ell i l'actual prelat amb el pontífex, el mateix Francesc ha assegurat que estima l'Opus Dei i que vol que segueixi sent un actiu per a l'Església del present i del futur. D'altra banda, Francesc Torralba, president del Consell Assessor de la Diversitat Religiosa, ha explicat a Ràdio Estel que l'informe Implicacions religioses i de consciència en les qüestions bioètiques més rellevants dins del debat actual a escala internacional, elaborat per ell mateix, vol ser sobretot una eina al servei del diàleg. En una entrevista a Ràdio Estel, el filòsof i teòleg ha destacat que el document recull sobretot les principals reflexions de les creences sobre temes relacionats amb la vida.
Molt sintèticament i molt esquemàticament, és un document curt, intenta recollir doncs què diu la tradició catòlica respecte al naixement, respecte a la mort, respecte al desenvolupament de la vida, què diu les tradicions reformades, què diu la tradició jueva, la tradició de l'islam, i també de les tradicions de l'extrem orient. Realment, amb un format sintètic, molt esquemàtic, i molt de caràcter generalista, sense anar al detall de cada problema en concret.
Francesc Torralba ha comentat també que les qüestions bioètiques haurien d'estar sempre nodrides de la participació de persones d'àmbits molt diversos.
La bioètica essencialment neix com un diàleg, i neix com un diàleg propiciat per les noves tecnologies de la reproducció, les biotecnologies, que ens plantegen molts interrogants nous respecte al naixement, al desenvolupament, respecte al final de vida, no? Llavors, neix com un diàleg entre científics, entre metges, però també en aquest diàleg originari, parlo dels Estats Units d'Amèrica de la dècada dels 70, hi ha teòlegs, hi ha filòsofs, essencialment teòlegs i filòsofs, després juristes, i s'incorporen altres professionals d'altres disciplines.
L'objectiu d'aquest nou estudi del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, vinculat a fers religiosos de la Generalitat, és explorar les implicacions religioses i de consciència en les qüestions bioètiques més rellevants del debat actual. L'escrit vol aprofundir en el vincle entre la bioètica contemporània i les tradicions espirituals i religioses.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
Un minut i serà un quart de set, ho dèiem en començar el programa. El govern ha explicat que la seva oficina mediadora sobre immatriculacions va gestionar l'any 2022 cinc consultes sobre propietats de l'Església Catòlica i que d'aquestes només en té una en fase d'estudi documental per valorar la seva tramitació. Així ho ha explicat la consellera de Justícia Gemma Ubasart en una recent resposta parlamentària al diputat del grup del PSC Units, Rubén Viñuales. Aquest balanç assuma el període que va des de la creació del Centre de Mediació l'agost del 2020 fins al desembre del 2021. En aquell primer any i mig, com ja va informar Ràdio Estel ara fa uns mesos, només s'havien iniciat 15 processos, dels quals només 5 afectats havien aportat la documentació que, després de ser revisada, l'executiu va traslladar a l'interlocutor eclesiàstic corresponent per iniciar el procés d'estudi amb la diòcesi competent. Així ho havia explicat ara fa un any l'aleshores consellera Lourdes Ciuró, també en resposta parlamentària. Aquestes xifres contrasten amb la previsió que el Departament de Justícia havia fet a finals de juliol del 2020, quan la mateixa Ciuró havia arribat a dir que la publicació de les més de 3.700 propietats immatriculades de l'Església derivaria en nombroses demandes. De moment, en aquests dos anys i mig en total, només n'hi ha 6 en què s'hagi iniciat algun tràmit, segons admet el mateix govern.
Ràdio Estel.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
Ha començat avui la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians, com sempre del 18 al 25 de gener. I aquest any amb el lema «Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia», una frase del capítol primer del llibre del profeta Isaïes. Per aquesta jornada hi ha molts materials que s'han publicat des de l'Església Catòlica i des de les altres confessions cristianes. El lema d'aquest any l'ha escollit concretament el Consell d'Esglésies de Minnesota, als Estats Units. Cada any és un grup cristià qui se n'encarrega. Aquestes esglésies han afrontat al llarg de la seva història una divisió interna provocada per la segregació racial. És important la reconciliació i és important mostrar-la públicament, especialment des de la pregària. A pocs minuts que comenci a la Catedral de Barcelona l'acte ecumènic d'inici d'aquesta setmana en el cas d'aquesta arxidiòcesi catòlica, ens acompanya un dels qui hi participaran com a representant de les diverses confessions cristianes. Ell és Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya. Pastor Guillem Correa, un plaer i una abraçada. Bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Gràcies.
Tornar-te amb tu i amb el teu programa.
Nosaltres també encantats de tenir-lo. Guillem Correa, per cert, és periodista, s'ha dedicat molt a la comunicació des de les esglésies evangèliques, també al programa públic que tenen els protestants a Televisió de Catalunya, entre moltes altres tasques, i per tant vostè això de la comunicació ho porta molt bé també i li agraeixo que valori el nostre programa. Sabem que s'està desplaçant a la Catedral de Barcelona, em sembla, i per tant el so és una mica deficient, però encara el sentim prou bé. Bé, com viuen les comunitats evangèliques la Setmana de la Unitat, o com les entén vostè personalment?
Crec que en un moment en el que Europa està en crisi, degut per moltes raons, però principalment per una situació de guerra, una guerra punyent, una guerra vergonyant, crec que avui més que mai els cristians ens hem d'unir per fer visible la nostra unitat, per fer visible el diàleg, per fer visible la necessitat d'entesa, per fer visible que a través de la no violència hem de ser capaços d'arribar a acords entre les persones, entre les comunitats i també, com no, entre els països i les nacions. Avui, més que mai, fa falta que aixequem la nostra paraula de pregària, aquesta paraula de pregària que els cristians valorem molt, estimem molt i practiquem molt, perquè el missatge de reconciliació, el missatge de diàleg i el missatge d'entesa estigui més palès que mai en el si de la nostra societat. I per això avui ens trobem, com altres dies també ens trobem, per fer palès la necessitat d'aquesta unitat, fer palès la necessitat d'aquesta pregària.
L'acte ecumènic, que comença a 6:45 a la Catedral de Barcelona, són unes vespres, unes pregàries, amb la participació de bastants representants, oi, de les diverses branques de les confessions cristianes que tenen seu o presència a Barcelona, concretament en aquest cas. La presidirà aquesta trobada el bisbe auxiliar Javier Vilanova, si no recordo malament, si no tinc malentès, i hi haurà, doncs, a banda de vostè, representants ortodoxos, d'altres esglésies evangèliques, anglicanes i, evidentment, catòlics. Aquesta imatge sempre és molt bonica, oi? Ja sé que no és només la imatge, però ajuda molt a entendre el que s'hi viu, per dir-ho així.
Sí, és absolutament fonamental que el que creiem ho fem visible. Jo crec, com persona vinculada al món de la comunicació, crec que les imatges tenen molta importància. I en aquesta imatge tan important de donar a conèixer, d'explicar tant dins com fora la necessitat de viure la unitat i de viure el diàleg i de viure la reconciliació, és una imatge poderosa que cal posar en valor i que cal donar a conèixer també als altres. Per això és tan important aquesta entrevista, perquè també tothom sàpiga els esforços que estem fent i que hem de continuar fent per fer visible aquesta realitat que volem explicar.
Certament, pastor Guillem Correa, la divisió entre els cristians al llarg de la història és un escàndol, i precisament en un moment en què a Europa, particularment també a Catalunya, hi ha un creixent allunyament de la inquietud religiosa, segurament no un allunyament de l'espiritualitat, perquè això sempre existeix en la persona humana, però sí aquest allunyament de l'experiència religiosa, clar, aquest escàndol de la divisió encara perjudica més aquesta realitat. Potser donant aquest exemple, aquest contrast que vostè comenta, no? De demostrar que estem units en allò que és fonamental, no? En el missatge de Jesucrist, en la Sagrada Escriptura, en l'amor i la pau, això pot ajudar, no?, també a tornar a fer que moltes persones s'acostin a les creences que han tingut, potser de petits.
Clar, és important donar a conèixer que tenim un fonament comú, que és la paraula de Déu, que tenim a Jesús com el Déu encarnat entre nosaltres, i que aquesta experiència de viure la nostra fe en comunitat, aquesta experiència de viure la nostra fe sota el guiatge del text bíblic, és una experiència que ens ha de portar necessàriament a tenir una actitud de col·laboració entre la comunitat cristiana. Jo crec que no s'entendria avui en dia, jo crec que en realitat no s'entén que els cristians no només siguem capaços de parlar, que parlem, no només siguem capaços de dialogar, que dialoguem, sinó que som capaços de cooperar, que cooperem. I que això és important que ho expliquem a d'altres, no? Perquè si no, a vegades només hi ha aquesta imatge de la història que en el temps ha estat, que és certa, que no la podem ni la volem negar, però també hi ha aquesta altra part de la història, perquè també hi ha una molt bona part de la comunitat cristiana que estem entenent i volem seguir entenent de que caminem plegats, i sí, que caminar plegats en tot allò que hi podem caminar plegats és un bon signe de la nostra espiritualitat, no només per nosaltres, sinó també per la resta de la nostra societat.
Efectivament. Hi ha trencaments al llarg de la història, hi ha divisions, però també hi ha grans exemples de profetes que han proclamat la reconciliació i la unitat. Ara penso, per exemple, en l'abbé Couturier, que va crear aquesta nova pregària de la reconciliació i no del retorn. No que cada església vulgui que les altres tornin a la seva, sinó que hi hagi aquesta reconciliació. Molt ràpidament, ja abans d'acabar, i el deixem que pugui anar a entrar aquest acte ecumènic, Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya. Un comentari breu, si pot, sobre el lema, aquest lema tan bonic: apreneu a fer el bé, busqueu la justícia. Fent el bé, estarem units, els cristians, en definitiva.
Crec que és una crida a la humilitat. Uh-huh. Crec que en un temps d'arrogància, i potser a vegades d'arrogància de la pròpia Església, en el que volem ensenyar d'altres, aquesta reflexió sobre l'aprenentatge. Els deixebles de Jesús ens hem d'entendre a nosaltres mateixos, ens hem d'entendre a nosaltres mateixos com a deixibles. Els deixibles som aprenents. I en tenir quan nosaltres som aprenents dels camins de Jesús, nosaltres aleshores podem portar paraula de reconciliació, paraula d'esperança i paraula de salvació. Per la qual cosa ens sembla molt adient que avui ens tornem a recordar els uns als altres, perquè així ens ho recorda la paraula de Déu, que nosaltres som aprenents, que no oblidem, que no deixem de ser aprenents, perquè mentre no deixem de ser aprenents, serem de benedicció.
Doncs que queda claríssima aquesta crida a la humilitat i a la humanitat també. Moltes gràcies, pastor Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya. Que vagi bé l'acte, la trobada ecumènica d'ara a 6:45 a la Catedral de Barcelona. Una abraçada.
Moltes gràcies, com sempre, per la connexió i per fer ressò del que crec que és important que en fem ressò. Moltes gràcies i moltes felicitats pel teu bon testimoniatge i la teva bona feina.
Adéu-siau, gràcies a vostè. 4:30 i seran 6:45, de seguida Llevat dins la pasta.
Ràdio Estel.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Dins la pasta.
La sintonia ben coneguda del Llevat dins la pasta. Benvingudes i benvinguts a un nou espai d'aquesta secció que viu la seva quarta temporada a Ràdio Estel com a espai i que enguany la tenim ben integrada al Sense Distància cada dimecres uns minuts abans de 6:45. Pels qui ja ens seguíeu i pels qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i que ens crida la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes els podeu trobar a la secció de Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, al podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Ens acompanya l'Àngela Rodríguez. Bona tarda, com sempre.
Bona tarda, Ignasi.
Avui introduïm el testimoni que presentem, el de Xavier Orteu.
A finals de l'any passat, les entitats catalanes d'acció social, ECAS, van fer públic l'informe sobre pobresa i desigualtats, INSOCAT, el número 15. El títol d'aquest document ja avança algunes de les conclusions, perquè és Vides precàries, drets vulnerats. I sota aquest títol es posa de manifest la cronificació i intensificació de la pobresa i l'extensió de la vulnerabilitat. Això, evidentment, implica una vulneració dels drets de tota persona a viure dignament. Per aprofundir en la recent edició d'aquest document, tenim entre nosaltres a Xavier Orteu, que és director d'Insercop i membre de l'ECAS.
Bona tarda, Xavier. Gràcies per haver vingut als estudis de Ràdio Estel.
Bona tarda.
Parlem amb Xavier Orteu de l'informe INSOCAT, Vides precàries, drets vulnerats. Bé, primer de tot, com resumiries els objectius i l'acció de l'ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social, quines entitats en forma part i amb quina freqüència es publica aquest informe? Anem per parts.
Doncs mireu, ECAS és una federació d'entitats de tot Catalunya, entitats que treballem en el camp del tercer sector, en l'acció social. Ja és una organització que ja no és que sigui de les veteranes, però ja portem vora 20 anys treballant, per tant ja portem, diguem-ne, una certa història. Va néixer amb l'afany d'agrupar totes aquelles organitzacions que havien sorgit per defensar la justícia social, no? en el marc, diguem-ne, de l'estat del benestar i de la regeneració democràtica i de la construcció, diguem-ne, dels drets socials bàsics, no? I amb aquest impuls ens vam trobar que hi havia... Catalunya té molta riquesa d'organitzacions que d'una manera o d'una altra s'han vinculat amb la defensa dels drets o amb la lluita de la injustícia, i aquí hi ha fundacions, associacions, cooperatives, hi ha tot tipus d'organitzacions. Llavors el que veiem és que per respectar justament aquesta pluralitat, que és una riquesa que tenim a Catalunya, calia també dotar-nos d'organitzacions fortes que també poguessin fer de paraigües i poguessin, diguem-ne, vehiculitzar certes reivindicacions o canalitzar també certes preocupacions del sector, no? De fet, l'INSOCAT, que és aquest informe, és un reflex d'aquesta intenció. O sigui, és un informe que després us explicaré més al detall, però és un informe que el que pretén és agrupar diferents dades que normalment se'ns presenten pels mitjans de comunicació de forma separada i agrupar-les perquè tots o des de qualsevol persona, diguem-ne, de poblada, carrer, pugui tenir una visió de context, una visió global de què signifiquen totes aquestes taxes, aquestes dades. Perquè sí. el que ens passa de vegades és que se'ns presenten dades de forma aïllada i ens pot donar una falsa percepció de la realitat, no? I aquest informe justament el que apunta és amb aquesta línia. La dada més interessant és que, tot i que suposadament estem en una situació de generació de riquesa, parlo en termes amplis d'anys, no només aquest any, sinó portem, no, hi ha un enriquiment, inclús una reducció de l'atur, hi ha un augment de la pobresa. No? I sembla una contradicció que em penso que és interessant.
Doncs anem a aprofundir una miqueta més sobre aquest darrer document de l'ECAS, que es titula Vides precàries, drets vulnerats. Com s'estructura aquest document?
Aquest document nosaltres fem dos tipus de treball. Fem, per una banda, un treball d'anàlisi quantitativa de diferents dades, no? I diferents taxes que ja existeixen. Una de les més conegudes és la taxa Arope, però no només això, sinó també del PIB, de les taxes d'ocupació, de Ginis, etc. Hi ha diferents... I se fa una recopilació d'aquestes dades i se fa una anàlisi. I aquesta anàlisi se contrasta amb la realitat que es troben les entitats treballant en el dia a dia, per exemple. Nosaltres podem llegir, doncs, que s'està feminitzant la pobresa. Sí? Mm-hmm. És una cosa que els mitjans ho recullen i ho expressen. Però nosaltres, a partir d'aquesta afirmació, si es recull amb dades, el que fem és mirar el contrast amb les organitzacions que estan treballant en primera línia per combatre les situacions de pobresa, i els hi preguntem, o ens preguntem a nosaltres mateixos, si és això el que veuen i quina és la cara, no?, que té aquesta feminització de la pobresa, no?, com són aquestes dones o com és aquesta pobresa. Llavors, entre aquests dos nivells d'informació, o sigui, la copsar de forma directa, no?, a les situacions de pobresa, amb aquest exemple que s'estic posant, i les dades, diguem-ne, que venen donades per aquestes taxes, fem un informe que intenta expressar, doncs, quina és la realitat del país en cada moment. Els informes, aquest informe és temàtic i vincula al voltant de les vides precaritzades, dic jo, per donar-li una volta, no només precàries, sinó precaritzades, perquè quan un parla precàries pot semblar que hagi caigut de... No? Que amb una persona hagi caigut la mala sort, per entendre'ns, no? Com si la qüestió de pobresa fos una qüestió de mala sort o un fortuny. I quan ens adonem de que no, que tot el mecanisme està pensat, doncs, per generar aquestes bosses de pobresa, no és només que siguin precàries, sinó que s'han precaritzat, i s'han precaritzat amb mecanismes que es poden explicar i que es poden canviar. O sigui, és un resultat històric, no és...
Bé, anem entrant una mica més en l'informe. D'una banda, hi ha una primera part sobre la persistència o cronificació de la pobresa i l'exclusió social de la població, a partir d'un dels indicadors, que és la taxa AROPE, que també ens pot explicar una mica més el que és, i després la desigualtat, no? Què mesura aquest paràmetre i quins valors està prenent i com evoluciona. Bé, què ens diries breument per anar sintetitzant, si pot ser, d'aquesta primera part i del tema de la desigualtat?
Per exemple, la taxa AROPE és una de les taxes més importants, perquè és a nivell europeu, i en realitat és una taxa que incorpora, és multidimensional, però incorpora com a mínim tres elements que són importants. Una, que és la taxa de risc de pobresa, una altra, que és la taxa de privació material severa, no? I la tercera, que és sobre la intensitat del treball que tenen les llars, a part d'altres, però les incorpora. Llavors, el que hem vist, el que valora, la taxa de risc de pobresa és aquelles situacions que tenen aquelles famílies, aquelles unitats familiars que tenen una renda inferior al 60% dels ingressos mitjans, sí? Per la seva banda, la privació de material severa el que valora és en quines llars familiars no es poden pagar necessitats bàsiques, que pot ser el lloguer, pot ser alimentació, etc. Poden ser temes de manteniment de l'habitatge, etc. I la tercera, que és sobre la intensitat del treball, el que valora són els mesos treballats pels membres de la unitat familiar, diguem-ne, en posició de treballar, amb edat laboral, no? Què és el que ens trobem? Doncs que aquest és una mica un dels titulars que nosaltres vam llançar, que dèiem, escolta'm, una de cada quatre persones de Catalunya estan en situació de risc de pobresa. Un de cada quatre.
Mm-hmm. És molt.
Que és moltíssim.
I tant.
I no només això, sinó que quan fem una anàlisi històrica veiem que des del 2009 això només ha anat augmentant. Ha tingut picos que després ha baixat, però diguem, actualment estem en 26 i escaig, i com estet, em sembla. Hi ha molta gent que està en risc de pobresa. Què li passa a aquestes situacions? O que el volum de mesos treballats, diguem-ne, no supera un mínim, o que els ingressos no superen aquest 60%, o que no poden pagar certes necessitats bàsiques, des de l'alimentació fins a l'habitatge, no? I sembla que sigui una situació que no és provisional, no és el resultat d'una crisi puntual, sinó que és una situació que s'està estabilitzant, s'està cronificant. Sí? Uh-huh. I amb aquesta cronificació de la situació, totes les famílies i totes les persones, diguem-ne, que s'hi troben sotmesos.
Uh-huh. D'altra banda, el document informa també d'indicadors de tipus laboral. Uh-huh. Evidentment, el sou a partir del treball és la font d'ingressos de la majoria de la població, de les persones treballadores. Uh-huh. Si hi ha algun indicador dels que destacaries en aquest informe, i a més tenint en compte que sembla, pel que dius, uh-huh, també, que el treball avui en dia no garanteix la sortida de situacions, uh-huh, de pobresa. Per què passa això?
Això m'agradaria explicar-ho, perquè penso que o sigui, una dada important per mi és aquesta: una de cada quatre persones està en situació de risc de pobresa, i una altra dada important és la pobresa en el treball. Uh-huh. Què vol dir? Que el 12% actualment de les persones que estan treballant, tot i estar treballant, no superen el llindar de pobresa. O sigui que
estan per sota del llindar, i per tant se'ls considera en la pobresa.
Pobres. Exacte, són pobres treballadors. Penseu que tota aquesta construcció que deia quan explicava ECAS perquè surt, perquè es crea i amb quin impuls, diguem-ne, intenta transformar la realitat sobre la que treballa, se basa en una cosa que forma part de l'ADN de la nostra societat, que és que els drets socials s'han vehiculitzat a través del treball. Diguem, la forma fàcil d'entendre-ho era: a través del treball un accedeix als drets, accedeix no només a bons ingressos econòmics que li permeten viure, sinó a la protecció davant de la malaltia, a la jubilació, als accidents, a la formació, etc. Tot, diguem-ne, una constel·lació de drets vinculats amb el fet de treballar. I hem construït totes les dinàmiques, tant d'ajut a les persones com de transformació social, a partir d'aquesta idea bàsica, que el treball permetia a les persones integrar-se socialment i viure en condicions de dret, sí? El fet de que amb aquest indicador, amb la pobresa en el treball, estigui amb aquestes xifres del 12,1, penseu que en els últims anys, en els últims dos anys, ha pujat un 1,5%, o sigui que és molt, sí? Uh-huh. Ens alerta primer de que hi ha molta gent que el treballar no significa que no sigui pobre, segueix sent pobre tot i treballar, i que el model de societat que teníem, en el que es vetllava, diguem-ne, per la integració, s'apuntava a la fórmula laboral, està en fallida. Ja no, ja no garanteix. I per tant, cada vegada que llegim a la premsa o que sentim a la ràdio o que mirem per la tele, doncs els indicadors de que l'atur s'ha reduït, no necessàriament significa que s'hagi reduït la pobresa.
Avui parlem amb Xavier Urteu, membre d'Entitats Catalanes d'Acció Social, ECAS, i un dels autors de l'informe INSOCAT, Vides Precàries, Drets Vulnerats. Ens queda poc temps, però breument, Xavier, com està afectant la inflació galopant que patim, particularment en la cobertura de les necessitats bàsiques i sobretot arran de la crisi de la guerra a Ucraïna o altres?
Bueno, diguem-ne, va al fil d'una mica del que comentàvem. O sigui, sumen totes les crisis, evidentment, sempre apunten, sempre afecten a l'esglaó més feble, no? Al puntal més feble de la cadena. En aquest cas també passa el mateix. També seria cert que és fals pensar que estem malament perquè hi ha la crisi a Ucraïna, o almenys això és una mica... el que intentem desmuntar. Estem amb aquestes situacions de pobresa i amb aquests indicadors tan dolents perquè els mecanismes d'igualtat social, d'igualació a través de la redistribució de rendes, etc., no estan funcionant. Penseu que, per exemple, que aquests indicadors se contemplen després d'un cop impulsades totes les polítiques de redistribució de rendes. O sigui, les persones, tot i cobrar rendes o percebre rendes, que són tot tipus de pensions, des de la renda garantida de ciutadania fins a altres tipus, tot i així encara seguim tenint aquests indicadors de pobresa. És una situació preocupant, tot i que de vegades ens interessa pensar que no, que diguem-ne, tot s'està millorant o s'està encarrilant. En l'informe s'apunta a la necessitat d'un cert canvi de les ulleres amb les que mirem la realitat, un cert canvi de paradigma. Cal començar a mirar la realitat amb un altre intent de transformar-la o pensar altres formes de transformar-la.
Llavors, finalment, clar, aquesta situació imaginem que també ha d'afectar la salut de les persones. Sí. En quin tipus de malaltia, o si teniu localitzat algun tipus de malaltia que
es sent? Jo, per la experiència concreta, jo us he dit que ECAS la formen part diferents organitzacions. Jo estic més vinculat als temes laborals i un dels efectes claríssims ha sigut tots els temes vinculats a la salut mental. Sí, hi ha molta pressió en aquestes situacions i hi ha molta més, bueno, ja es veu a la premsa, molt més automedicació, moltes més baixes per depressions i molt malestar en general amb el tema laboral i amb el tema econòmic.
I alguna proposta que destaqui ja per acabar, Xavier, del document? Disculpa que el temps és limitat.
Sí. Aviam, jo crec que... Us poso el meu exemple. O sigui, nosaltres estem treballant, diguem-ne, amb persones que estan patint, que no tenen feina, que l'estan buscant, i per mi descobrir, tot i formar part de l'equip assessor i de l'informe, descobrir que més d'un 10% de la gent que treballa és pobra, sí? I que això no canvia si no ho canviem, a mi això m'ha fet pensar. O sigui, no n'hi ha prou amb el que estem fent.
Sí, sí. Exacte, cal fer molt més. Cal fer mobilització, cal polítiques socials,
si podríem seguir. Cal fer més coses.
Moltíssimes gràcies, Xavier Urteu, membre d'ECAS i autor d'aquest informe Vides Precàries, Drets Vulnerats. Fins una altra. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I com sempre, la doctrina social de l'Església és protagonista en la recta final del llevat dins la pasta. Àngela, avui proposem una reflexió, un fragment de l'encíclica Caritas in Veritate, el punt 22. Què diu el papa Benet XVI aquí?
Doncs aquí diu que la riquesa mundial creix en termes absoluts, però augmenten també les desigualtats. Als països rics, noves categories socials s'empobreixen i neixen noves pobreses. A les zones més pobres, alguns grups gaudeixen d'un tipus de superdesenvolupament malgastador i consumista, que contrasta de manera inacceptable amb situacions persistents de misèria deshumanitzadora. Es continua produint l'escàndol de les disparitats feridores del qual parlava el papa Pau VI.
Ràpidament us recomanem entrar en el web d'ECAS, acciosocial.org, i alguns apunts d'agenda per acomiadar-nos. 21 de gener, aquest dissabte, a les 10 del matí, a la plaça de la Catedral de Barcelona, gravació del nou vídeo del col·lectiu Alcem la Veu. També el mateix dia, a les 11, a l'Església del Pi de Barcelona, acte i eucaristia en record i agraïment al llegat de Gaietà Casacoberta. També a les 12 del migdia, cercle solidari i manifestació a la plaça de Catalunya i fins a la plaça de Sant Jaume, a favor del poble i de les dones iranianes. I el 25 i 26 de gener, jornades de vaga dels docents i les docents, estudiants i sanitat. Hem d'acabar aquí el Llevat dins la pasta. Teniu l'adreça sensedistancia@radioestel.cat. Gràcies, Àngela.
Gràcies, Ignasi. Bona tarda.
Fins aquí aquesta secció, Llevat dins la pasta. Hem acabat ja sense distància. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem amb les vespres de Montserrat. A les 8 també tindreu Camins amb Rafa Sanahuja. Adéu-siau.